evacuados y más de 10.000 estructuras reducidas a cenizas. 10 muertos, he dicho también, ¿no? En estos incendios terribles que han golpeado y siguen golpeando el estado de California en Estados Unidos. Este viernes se mantiene la advertencia de bandera roja con la esperanza de que el viento amaine para poder controlar las llamas. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha alertado sobre el individualismo en la Iglesia y la sociedad, que considera que solo se vencerá con el testimonio de las personas, familias y comunidades cristianas. Cree que los modelos de las economías y políticas marcadas por el populismo y la polarización dificultan el compromiso y la vida en relación.
Y en los deportes, el Mallorca denuncia la vejación a sus aficionados en la Supercopa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justos, buenas tardes. Sucedió especialmente al final del partido cuando seguidores locales rodearon, acosaron y tocaron a aficionados y aficionadas del Mallorca. Testimonio de uno de ellos, Tomeu Serra, se lo cuenta Jordi Jiménez.
Ya durante el partido nos increpaban bastante, con unas actitudes muy agresivas. Uf, no molaba mucho estar ahí, pero al finalizar el partido fue terrible. Empezaron a acercarse, te ponían todos los móviles en la cara, te gritaban, no te tocaban prácticamente. Pero es verdad que yo presencié cómo acosaban a la mujer de Dani Rodríguez, tuve que apartar a dos o tres tíos de ahí al lado. Luego una niña pequeña, un señor la cogió de la cabeza acariciándole el pelo así como si fuera un perro. Así que bueno, pues estaría muy bien que la federación tomara cartas en el asunto y proporcionara algo de protección y seguridad.
El Mallorca, Jordi, lo ha denunciado a la Federación Española de Fútbol.
Esto no puede pasar, dice el consejero delegado del Mallorca, Alfonso Díaz, antes de subirse al avión. Ha dicho que habló de madrugada con Rafael Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, para transmitirle lo ocurrido. Le están aportando todo el material videográfico que han grabado los aficionados y espera que haya consecuencias.
Sobre el caso Dani Olmo, el último club en pronunciarse ha sido el Español, que en un comunicado expresa su inquietud, habla de precedente peligroso e insta a rectificar.
Si es que no sé cómo se juega la Supercopa en esa teocracia medieval. Gracias, Corro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres i, si em permeteu, parlarem de salut en aquest cas. Parlem de salut i parlem del tabac. Parlem d'aquesta nova llei del tabac de sanitat que diu, entre d'altres coses, que no es podrà fumar en les terrasses ni en un cotxe, si hi ha nens dins. Ja sabeu, aquesta llei que estava ja en marxa des de mitjans de l'any passat i que de mica en mica es va aplicant. Ara arriba el moment de prohibir fumar a les terrasses dels bars, en aquest cas. Seria ja aquests nous espais que no estaven del tot concretats, doncs ara ja sembla que posem prou a controlar tot el tema. Marquesines dels autobusos i terrasses dels bars. Seria aquesta concreció que quedava. Bé, sembla que les terrasses del bar ja és una qüestió pràcticament feta, que s'acabarà prohibint fumar les terrasses. Ara queden moltes coses a sobre. A fi de conèixer com acabarà tot, que jo suposo que hi haurà una certa lògica. És a dir, quan tu prohibeixes fumar... D'entrada, la lògica és dir prohibir el tabac, directament. Seria això. Si tu vols prohibir, prohibir el tabac i ja està. Ara... Tots els impostos que arriben del tabac també s'han de cobrir d'alguna manera. Ara dic una cosa també. Puja el preu del tabac. Qui vulgui fumar, que ho pagui. Seria una opció, eh? No és populista el que dic, perquè en principi, i cada cop hi ha un pensament més clar, de persones que són fumadores i són conscients de que volen fumar, però tampoc volen molestar ningú. Això és veritat que hi ha un civisme majoritari davant de tot això. Ara, tornant a les terrasses. Com ho prohibeixes, això? En principi, insisteixo, cal encara la lògica. És a dir, si tu prohibeixes fumar a la terrassa d'un bar, hauràs de prohibir fumar en un entorn, en una zona d'influència de la terrassa. Perquè si tu t'aixeques d'aquesta terrassa a fumar, surts de l'espai que t'ha llogat al bar o al restaurant i fumes, i el vent o el fum va cap a la terrassa, llavors que guanyem? És a dir... No ho sé, perquè encara tot això i ningú m'ho ha confirmat. He mirat i ningú m'ho ha confirmat. Suposo que això inclourà un espai d'influència d'aquesta terrassa, no? Ara, això com afecta els comerciants? Recordeu, si fem un petit històric, que això és un cacao espectacular. I com sempre, mal fet. Com sempre, mal fet. Mal fet perquè no es pensa en el perjudici del restaurador, en aquest cas. Que està molt bé prohibir fumar dins d'un restaurant, que jo no dic que no estic en contra. Jo no soc fumador, mai he estat fumador. Però jo entenc que menjant una persona que no sigui fumadora o que acabi de fumar, no li faci gràcia. Bé, recordeu que vam dir, bueno, doncs dins d'un restaurant hem de reservar un lloc perquè la gent pugui fumar. I llavors, què heu de fer si voleu acollir els fumadors? Doncs heu de construir dins del vostre local un espai hermètic on el fum se'n vagi cap a una altra banda i no entri a la resta del local. Llavors, allà, els restauradors que ho van voler fer, doncs van posar una pasta, una inversió, per construir allò que no era barato, allò ja costava. I va durar 2 dies. Va durar 2 dies. I els 2 dies, no. Prohibit fumar als locals. És un dels capítols que aquí sí que va influir econòmicament els restauradors, que tenien un punt d'absurd, perquè dius, ostres, fes-ho des del principi, no comences a fer aquestes passes inútils. Doncs amb les terrasses què passarà? No sé si serà tant el perjudici econòmic com el fet de fer de policia, en aquest cas. Doncs anem a veure com està la situació i en parlem amb el senyor Rafael Olivier, que és secretari de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Rafael, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia i bon any a tothom.
Igualment, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Rafael. És una més, no?, en tot cas. Perquè com encaixem això de prohibir fumar als terrasses, sí, ara?
Exacte, tu ho has dit. És una manera de marejar perquè puc més afegir a la interlocució que has fet tu, en el sentit que al final nosaltres ens sentim una mica perjudicats en el sentit que hem de fer un cop més de policies d'una norma que no podem gestionar nosaltres, perquè nosaltres el que fem és cercar les nostres terrasses. Evidentment, en el nostre col·lectiu hi ha gent a favor i en contra, perquè hi ha molt fumador pues, que aprofita el cafè al moment de l'esmorzar per fer-se la cigarreta i això genera clientela a les terrasses, i hi ha d'altres, pues, evidentment, que han omplert perquè han deixat de fumar i gent que no venia a les terrasses perquè es fumava, pues les ocupa. Quin és el problema? És que si és una norma genèrica, s'ha de fer genèrica i no traslladar-la al nostre sector, que al final han sentit perjudicats perquè hem de fer, bàsicament, el que més es preocupa, que al final acaba sent policia a una llibertat que no podem condicionar nosaltres. Sí, hi ha una prohibició, però bueno, se't posa una persona a mig metro de la terrassa perquè s'aixeca i molta gent ho fa, i algú va a la terrassa i què fas?
No pots fer res, no?
Al carrer. No es pot fer res.
Perquè fora del que seria el límit de la terrassa tampoc pots dir absolutament res, no?
Exacte, tu estàs al costat d'una cadira i ja no estàs a la terrassa. Llavors això crea unes polèmiques que al final pues, bueno, has de fer de mediador. Per fortuna, i s'ha d'agrair que el 99% del que és fumador ja comença a sentir-se pues, i ho entén i tanca o se'n va o apaga la cigarreta. Antigament això era anar a algú més agressiu i violents, i ara la gent pues, bueno, és més, se sent una mica com discriminada, i molta gent suposo que ha deixat de fumar i d'altres pues, bueno, s'aparten, que també sap greu, però bueno, és el que diem, ens donen una responsabilitat als hostalers i a la gent del bar que creiem que no ens pertoca.
Això te n'anem a preguntar, Rafael, perquè la responsabilitat és vostra? És a dir, si una persona que no entengui o que no conegui la norma, fins perquè hi haurà un impàs fins que tothom conegui la norma, seu a una terrassa i comença a fumar, o jo què sé, encara que sigui estranger o de fora, és responsabilitat vostra anar allà a dir, ei, senyor, s'ha de pagar la cigarreta?
Els has d'avisar o bueno, trucar a la Guàrdia Urbana o a la policia i que vinguin i que li diguin. Ja veurem què passa, no? Que al final crec que ja ho he dit tot, no?
Sí.
La responsabilitat és nostra, o què fas davant d'un client que se't queixa, que és el que pot passar en general tant, que hi ha una persona que o té canalla allà al costat o li molesta el fum, t'ho diu a tu per no dir-li al client, i al final has d'anar tu. Al final has d'anar tu o algú del personal a dir-li que a la terrassa no es pot fumar. Que ell continua, doncs... Pues,
clar, s'ha d'avisar a la Guàrdia Urbana, en aquest cas.
Estem per les experiències que tenim, i encara la norma estava molt confusa, a la que algú es queixa o té una canalla petita, ara no parlaré, però les experiències que tenim nosaltres a les nostres terrasses és que la gent pues, o deixa de fumar o s'aparta si pot ser algun cas raro, pues bueno, pues oye, pues continua i pues com a tot arreu.
Clar, el cas és el que tu dius,
força civilitzada, la gent encara és força.
Sí, afortunadament, però sí. Rafa, és el que tu dius, no? És a dir que entra, hi ha un punt d'absurditat dins de tot això, perquè si s'aixeca i surt del que seria el perímetre d'acció de la terrassa, encara que sigui un centímetre, ja no és una responsabilitat vostra.
Ah, exacte, exacte. I llavors que et va el fum a la terrassa i què s'ha de fer? Dir-li sisplau, aparti. Bueno, és complicat. Afortunadament, bueno, sí, això, o sigui, contra menys conflictes es poden crear i la norma estigui més clara, millor. Sí, que s'està parlant ja de moltes ciutats que ja no es deixen ni fumar a l'aire lliure, no? Bueno, ja és un tema ja d'alta política i alta... Jo sóc esportista i podria dir, pues, perfecte, però entenc que el que és fumador que li serveix per esvair-se el que sigui, pues, bueno, cada un també té els seus espais i en el cas dels espais. No?
I Rafa, entenc que més enllà del perjudici econòmic, que no sé si serà palpable en un possible perjudici econòmic, és un problema del marrón que us passen. Principalment és això, bàsicament, no?
Bàsicament és el marrón. Al principi, quan tu has explicat i has fet una mica una ressenya històrica, va ser un perjudici grandíssim, va ser un perjudici grandíssim, però també, com he dit jo més tard, molta gent ha substituït la gent que no fumava, que no anava perquè hi havia cafeteries i bars que la gent fumava, pues, s'ha sigut substituït per gent que ja no fuma. I realment, cada vegada hi ha una consciència més gran i al final el perjudici econòmic acaba sent compensat. Al principi pot passar, pot una cafeteria que estigui davant d'una administració on a les 11 surten tots a esmorzar i a fer el cafè, però després es anirà compensant o s'ha anat compensant. No crec que hi hagi un gran, gran perjudici econòmic en aquest aspecte.
Doncs senyor Rafael Olivier, secretari de la Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de la província de Tarragona, escolta'm, gràcies per fer 5 cèntims amb nosaltres d'aquest tema, molt amable.
Gràcies a vosaltres, eh? Que tinguem bon any i que funcioni el país, que és el que volem.
Tant de bo, tant de bo. Una abraçada, Rafa.
Vinga, igualment. Adéu, adéu.
Cuida't, cuida't. Doncs això ho tenim. Ara doncs, parlem del vapejador, tornarem. Són temes ciclis que de tant en tant anem tocant, no? Molt bé, conforme a l'actualitat. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió molt agradable, molt agradable, i parlarem de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Per què? Perquè farà 3 concerts fantàstics i, a més, diré una cosa, i ho diré planerament perquè ho podem entendre tots, ho està petant. Allà on va l'Orquestra Simfònica del Vallès, ho peta. És penjar el cartell d'entrades exaurides. De seguida en parlem de tot això i en parlem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Aló, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pez espada a 9,99 euros el kilo. Hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Go! música és gaudir de cultura, gaudir de la vida i gaudir dels sentits. Perquè la música, moltes peces, si em permeteu, acaronen. Acaronen l'ànima, l'oïda i l'esperit. El concierto d'Aranjuez va ser el maestro Rodrigo, Joaquín Rodrigo, que va fer aquell, va fer aquesta composició, el concierto d'Aranjuez, abocant, bàsicament, els jardins del Palau Reial d'Aranjuez, aquella bellesa, aquell encant que tenien, i llavors això li va inspirar l'any 1939 la composició d'aquest concert. És un d'aquells que caronen. Doncs el 17, 18 i 19 de gener l'Orquestra Simfònica del Vallès el farà i el posarà en marxa corresponentment al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Palau de la Música Catalana i a la Factoria Cultural de Terrassa. És a dir, el 17 de gener estarà a Sabadell, al Teatre La Faràndula, el 18 de gener estarà al Palau de la Música Catalana i el 19 de gener estarà a la Factoria Cultural de Terrassa. Ampliem tot això perquè no serà l'única cosa que tindrem, i qui millor per parlar de tot això que el director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, el senyor Xavier Puig. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Igual m'he passat amb això de cacarona l'ànima. M'he quedat massa poètic o no?
No, sens dubte. Vaja, jo crec que potser no podem canviar el món, però el que segur que podem és, amb la música, és oferir aquests moments, diguem-ne, de consol, a vegades, d'alegria, de moltes emocions que la música és capaç de transmetre, i per tant jo crec que és una paraula molt adequada.
Tu creus que aquestes noves generacions estan per la labor? És a dir, totes aquestes peces eternes com el Concierto d'Aranjuez arriben a aquestes noves generacions?
Bé, jo crec que hi ha alguna música, com la música clàssica, que a vegades la gent la va descobrint al llarg de la seva vida. Mm. I per tant, no, tampoc ens hem d'estranyar que els joves potser estiguin ara amb altres músiques, però estem segurs que són obres clàssiques, eternes, i que tornaran. I a vegades tenim una mica la sensació aquesta nostàlgica de que abans tot era millor, però en canvi hem de dir que mai tanta gent escolta música en directe. Hem de dir que els nostres concerts estan sempre plens. Ara venim d'una temporada de Nadal que hem escoltat realment totes les localitats. I, per tant, nosaltres som optimistes. Actualment creiem que hi ha més gent que mai que escolta música en viu, i creiem que la gent amb el temps va tornant cap a la música clàssica i cap a la música que és intemporal.
Bàsicament, i si em permets l'expressió molt planera, Xavier, ho esteu petant, l'Orquestra Simfònica del Vallès, eh?
Sí, la veritat és que sí. Tenim molta activitat i
això és bo.
Molt d'èxit.
Això és molt bo. Va, expliquem aquests tres concerts que fareu basats, bàsicament, com a peça principal en el Concierto d'Aranjuez. Què ens trobarem? Perquè, a més a més, tindrem grans cracs com el guitarrista sabadellenc Cañizares, que estaran precisament també amb vosaltres.
Sí, exactament. El Concierto d'Aranjuez és, d'alguna manera, doncs, el cap de cartell, aquest concert conegudíssim, sobretot aquella famosa melodia del segon moviment, que és possiblement de la música espanyola més interpretada arreu del món. I a més, també és una obra que està molt vinculada a Barcelona, perquè es va estrenar al Palau de la Música just l'any després de compondre's, el 39, doncs l'any 40 es va estrenar al Palau de la Música i va passar a formar part, doncs, del repertori de totes les sales de concerts del món.
Això sí que no ho sabia. Es va estrenar al Palau de la Música Catalana?
Sí, la primera edició es va fer aquí al Palau, sí. I es conserva el cartell, vull dir que és una de les grans estrenes que es van fer al Palau de la Música. I llavors tenim la sort de comptar amb un guitarrista com Juan Manuel Cañizares, que és nascut a Sabadell, com l'orquestra, en realitat, i que forma part, doncs, d'aquesta generació de músics flamencs catalans que tenim una història llarguíssima, diguem-ne, de la Barcelona flamenca i de la Catalunya flamenca, amb noms tan reconegudíssims com Carmen Amaya, però molts d'altres que ha generat el país i que nosaltres volem acollir.
De fet, ell presentarà l'Àndalus, que és el seu darrer treball, penso, no?
I llavors, sí, aquest va ser una mica la línia que vam seguir. Ell ens va proposar, doncs, d'interpretar també el seu concert propi, un concert molt brillant, dedicat a Paco de Lucía, i que, a més, compta amb una instrumentació d'en Joan Albert Tamarracós, per tant, és una música simfònica de primera categoria. I aquesta combinació, diguem-ne, dels dos concerts per guitarra, que és una mica l'eix del concert, la guitarra, doncs la completem amb un altre compositor català que també es va influenciar molt del flamenc, que es diu Carles Surinyà, que és menys conegut perquè de bastant jove ja se'n va anar cap als Estats Units i va fer una carrera brillant als Estats Units, però que va quedar molt influït per aquesta Barcelona flamenca, i tota la seva obra veu una mica d'aquesta tradició, i ens creiem que, a més de redescobrir aquest compositor català, doncs lliga bé molt amb la idea del programa.
Doncs continuem gaudint de tot això, d'aquesta música que carona l'ànima. Em refereixo i em reafirmo amb el que comentava al principi, i recordo dates a les 8 del vespre, el 17 de gener, al Teatre La Faràndula de Sabadell, el 18 de gener a 6:45 al Palau de la Música, i el 19 de gener a les 6 de la tarda a la Factoria Cultural de Terrassa. Senyor Xavier Puig, director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, escolta'm, moltíssimes gràcies per xerrar amb nosaltres d'aquest concert.
Gràcies a vosaltres per fer-ne publicitat, també.
Un plaer, gràcies per estar aquí amb nosaltres. És veritat, hi ha com un ascens, d'aquest tipus de concerts, de música clàssica, en tot cas. No sé si el Concierto d'Aranjuez podria ser classificat com a cultura clàssica, o com a música clàssica. Sí, no? Crec que sí. En tot cas, magnífic. Bé, de seguida arribarem en uns minuts a 2:45 del migdia. Actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els titulars d'esports. Ja sabeu que tenim un clàssic per com a final de la Supercopa d'Espanya. I parlarem amb el José Luis Gil, perquè ha de venir calentet entre el cas Olmo i el cas Vinicius i no sé què. Mare meva, com està el tema per aquesta final? Com està el tema? Entre bomberos no nos pisarem la manguera. I després parlarem de jocs. Entrarem en una part més lúdica, de cara com és tradicional els divendres. Entrarem en una part més lúdica i començarem parlant de jocs. De jocs. Ja sabeu que els jocs, sobretot els jocs tradicionals, els de clàssics de tota la vida, doncs vam perdre una certa pisturada amb la irrupció de la digitalització, és a dir, de les videoconsoles. Això canvia. És a dir, la qüestió s'està equilibrant. Hi ha una revifada de jocs clàssics. Per exemple, recordeu Les 5 Castillos? Era aquell joc de construcció com el Tente o el Lego, però enfocat de cara a castells. Doncs ara ressorgeix amb NG Castells. En parlarem d'això i d'aquesta resurrecció, i en parlarem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Te acusan de un delito y no sabes a quién recurrir. Castellarnau Abogados Penalistas. Somos expertos en la defensa de todo tipo de delitos. Robos, agresiones sexuales, alcoholemias, tráfico de drogas, daños, violencia doméstica. Protegemos tus derechos. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93-343-6976. Trabajamos en toda España, con despacho en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93-343-6976.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue, y lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres dia 10 de gener. És viernes i el cuerpo lo sabe i sembla que la meteo també ho sap. Sap que tenim, actualitzem la situació de la meteo i tot ve per una alerta taronja per intensitat del vent. La tramuntana força, bufa amb força, i a més de, del perill que comporta aquesta bufada de pics de tramuntana i de vents de mestral, en tot cas, atenció, perquè als estems del país, als estems de Catalunya, doncs el vent bufarà i amb força, amb força. A la Vall d'Aran esperem pluja, neu, així com tot el Pirineu Occidental, la presència de pluja, les temperatures aniran a la baixa. Vent de nord, baixen les temperatures. I atenció, perquè aquesta alerta per intensitat de vent, tot i que dissabte és quan serà el punt clau, començarà ja aquesta tarda, es començarà a notar dissabte, important, tota aquesta bufada de vent, de caiguda de temperatures, i es mantindrà durant tot el diumenge, sobretot al Pirineu. De cara a aquesta tarda esperem aquests núvols, aquest començament de baixada de temperatures i aquest inici de la bufada de vent. D'entrada, sol, un núvol presencial, però la cosa bufonera comença demà dissabte. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs comencem destacant unes obres a la C-17 en el tram entre Tona i Malla, provoquen retencions en sentit sud, en sentit Barcelona, perquè hi ha un carril tallat. A banda d'això, doncs, per volum de trànsit, veiem aturades puntuals a l'AP-7, en el tram de Barberà, en tots els sentits de la marxa, i també al lateral d'aquesta autopista P-7, a Barberà mateix, a la B-30, també hi ha retencions tant en sentit Girona com en sentit Tarragona d'un quilòmetre. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Bon cap de setmana. La actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys?
Doncs mira, ja tens el que volies.
No, ja té el que volia vostè.
Ja tens el que volies.
No em fiqui en la mateixa coctelera. No. Però bueno, aviam, de tant en tant, un clàssic, bueno, de tant en tant. No.
Està bé. I
no,
què passa?
No sé, com aquella temporada seguits, no caldria ser això.
Darrer minut,
sí,
de la final de la Supercopa d'Espanya.
Sí, diumenge, 8 de la tarda.
Darrer minut,
sí.
I va Olmo,
sí,
i marca el gol de la victòria pel Barça.
Què?
Què passa?
Què creu vostè que hauria de passar?
No sé.
Li reboto la... És una de les meves especialitats. Contestar a una pregunta...
A lo gallego.
Amb una pregunta, eh? Què pensa vostè que hauria de passar?
En principi res.
Veritat que el senyor Dani Olmo i el senyor Pau Víctor poden disputar aquest partit amb una llicència, diguem-ho així, provisional?
Sí.
Alguna pregunta més?
No.
Ja està.
Pues ja està. Correcte.
No, aviam, si jo fos al Madrid, que no ho soc, el que faria és mirar de mentalitzar-me que aquesta història és una història del Barça i del CSD, i és una història que de cara a un partit de futbol i 90 minuts que resolen un títol diumenge, doncs en certa manera no m'afecten, en el ben entès que em faria la imaginació que res de tot això ha passat i que Olmo i Víctor han estat en tot moment jugadors disponibles pel Futbol Club Barcelona. Però ho té el Madrid ara mateix per veure com està Tchouaméni,
sí.
que hi va patir un cop, i per veure com està Bellingham, que va acabar amb la mà als isquios. Quan un acaba amb la mà als isquios, no està per un partit d'aquí 3 dies.
No, mala senyal, eh?
Mala senyal, evidentment.
I menys per un partit del que se suposa que serà de la intensitat d'un clàssic, eh?
Que serà de la intensitat final. Que sigui un clàssic, efectivament. Bueno, en parlarem d'això, en parlarem del partit que se'ns tira a sobre el diumenge, i en parlarem del cas Dani Olmo i Pau Víctor, perquè ara hi ha un rosari de comunicats de club i de reaccions en contra de la decisió del CSD. Per exemple, sense anar més lluny, fa uns minuts l'Espanyol s'ha posicionat en una nota pública sobre el tema, on parla de que aquesta decisió senta un precedent molt perillós i suposa una amenaça a la integritat de la competició. Val a dir que molts d'aquests comunicats, Les Palmes, etc., són copy-paste d'un tuit que va fer Tebas. Són molt copypaste. Bueno,
el Madrid s'ha posicionat?
No. Els directors de comunicació d'aquests clubs el que fan és maquillar, tunegen una mica els comunicats, però semblen una mica diferents i pam, pum, a les xarxes. Mm. El Madrid no s'ha posicionat i jo crec que no es posicionarà. Jo crec que si a aquestes alçades de la pel·lícula no hem vist cap vídeo a Real Madrid Televisió, com estem acostumats a veure vídeos d'àrbitres, avui ens toca fulanito, mira, fulanito en tal partido, tal jornada, no sé què, no sé quan. No, doncs no crec que el Madrid públicament es posicioni.
Aceptamos hechos consumados.
És que esto es lo que hay. Això és el que hi ha. I el que hi ha és que Olmo i Víctor poden jugar diumenge amb aquesta cautelaríssima atorgada pel CSD. Torno a recordar, es tracta d'una cautelaríssima. Es tracta d'una prèvia a una decisió que ha de prendre el Consejo Superior de Deportes. Ahir ja van es van prendre la molèstia de demanar documentació a la Liga de Futbol Professional i a la Federació Espanyola de Futbol.
Bueno.
Mentretant, la Federació Espanyola de Futbol estudia si li obre expedient a la porta. Ja sap vostè per què, eh? Per la botifarra.
Home,
i els insults.
No va ser el comportament més exemplar del planeta, eh?
No, tampoc és la primera vegada
no,
que
tampoc,
la porta...
No, tampoc sorprèn
amb els seus
a vegades té sortides de to que criden força l'atenció.
De moment, informa Elena Condis, el que sí que farà la porta és anar a la recepció prèvia a la final de la Federació Espanyola de Futbol.
Ah, li deixaran entrar, molt bé.
Doncs miri, no ho havia vist des d'aquesta perspectiva.
Home...
No ho havia vist des d'aquesta perspectiva.
Per entrar en el club hay que ser socio. O usted me llevaba ambas blancas. No puede
pasar. Usted es el que el otro día me insultó. Passi.
Usted es el de la botifarra, pues no,
passi.
No pot passar.
És que, no, de moment té miga la cosa. Ah, i per cert, ha dimitit Juli Guiu.
Ah, sí.
Fins ara responsable de màrqueting de la directiva del Futbol Club Barcelona. Una dimissió que arriba dies després del tancament d'aquest acord amb Nike, a les negociacions del qual Juli Guiu ha tingut una postura molt secundària i molt, diguéssim, al marge i arraconada, i que arriba, després que haguéssim, que hem conegut, que hi ha aquesta comissió de 50 milions d'euros que s'hi atorga al senyor Darren Dane per aquest contracte del Barça amb Nike. Juli Guiu, exdirectiu del Futbol Club Barcelona.
I no és la primera dimissió que hi ha hagut.
No, miri, el Víctor Navarro va posar ahir la llista de gent que anen sortint del Barça... Li sortien 23 o 24 noms.
No està malament.
No està malament.
No està malament.
Escolti, que hi ha més coses.
Va, Espanyol.
Està Espanyol a les 4 de la tarda. Parla Manolo González, prèvia de l'Espanyol Leganés. Demà, 6:45 de la tarda. 6:45, Paires. No, allà et vull veure, a Cornellà Prat. Per aquest Espanyol Leganés, recordem, 3 punts vitals per allò que diem objectiu permanència. I està parlant Mitchell, a la prèvia de l'Alavés Girona. Demà a les 2 de la tarda. Miopski i Porto lesionats no estaran a la llista. Sí, viatja Pau López. Clar, ahir no vam tenir programa. Pels no iniciats, Pau López, jugador propietat de l'Olímpic de Marsella, cedit al Girona, vol sortir perquè no té minuts, arriben a un acord, viatja a Lens, es presenta amb el Lens francès, recedit per l'Olímpic de Marsella, i el Girona diu, ostres, si fem aquesta operació, només ens quedem en Gazzaniga per jugar a la Champions. Perquè Juan Carlos no està inscrit a la Champions. No pot ser. Escolta, mira, Pau, fins al dia 29, que no s'acaba la fase Lliga de la Champions, t'has de quedar. I Pau López, de moment, viatja a Vitoria. I de la resta, bona victòria del Barça de bàsquet. A la pista del Mónaco, l'Eurocup femenina se li complica a l'Uni Girona després de perdre el partit d'anada de vuitens de final davant del PEC hongarès. I en poliesportiu també pas endavant del Barça d'hoquei patins a la Copa d'Europa amb una victòria contundent sobre el Noia, que liderava el grup de competició europea del Barça.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tu jugaves amb l'Exin Castillos o amb el Tente...
Amb l'Exin Castillos una miqueta...
Bueno, el Mecano Metalink.
Hi havia una versió que era l'Exin Far West.
Sí, hi havia unes quantes
opcions. Tenia el magatzem, sí. La presó...
Sí.
I el Mecano també jugava al Mecano.
Doncs de seguida parlarem d'aquest tipus de jocs.
Mira que eren petits,
que tornen,
els cargols, mare de Déu. Vien a terra i ja busca'ls.
Doncs actualitzarem tots els titulars d'esports, Esports Cope, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. I nosaltres de seguida en parlem sobre aquesta revifada de jocs classes, concretament de l'Exin Castillos. En parlarem aquí a migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Comienza el partido!
¿Lo estabas esperando?
Sí, señor.
La Liga vuelve a rodar este fin de semana y tú no puedes faltar.
Vamos.
Este fin de semana es Tiempo de Juego.
¡Viva el fútbol!
y el domingo la final de la Supercopa.
Pues a partir de ahora el partidazo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es saber que siempre estás.
Si posem xifres, diríem, o podríem dir, que s'apunta a una facturació del sector de la joguina a Espanya de 1.700 milions d'euros. I, a més, el que està pujant, bé, el sector del videojoc és un pastís enorme, i Catalunya i Barcelona en concret són epicentre de la producció de videojocs, és a dir, part d'aquest pastís de producció està aquí a Catalunya. Però el que està pujant és el joguet d'adults, per nostàlgia, tipus Cinc Castillos, perquè no podem tenir, no vam poder tenir en el seu moment de petits, ara me'l compro de gran, o per col·leccionisme, que també està pujant en aquest sector, amb un volum de facturació de prop de 500 milions d'euros. Això és important pel sector, perquè amb la caiguda de la natalitat, doncs, haurà d'anar buscant nous nínxols de mercat per mantenir la viabilitat i la producció en aquest cas, no? I parlem d'aquest resurgiment de la Cinc Castillos, ja, no amb aquesta marca, la marca ara ha canviat, és NG Castillos, NG Castillos, i que el que ha fet aquesta revifada és el Quim Arumi, que és el seu creador, i el tenim al telèfon. Quim, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
Primer, gràcies per rescatar records de la infància, perquè això, els que tenim certa edat, ens fa retrocedir a moltes llocs i segurament molt jovent començarà a gaudir aquestes construccions. Així que, d'entrada, gràcies.
Gràcies. Sí, sí, sí. És, de fet, el fet de tenir aquells records, no?, de quan eres, bueno, quan eres més jove, doncs agrada, no? I bueno, és algo que, com has dit molt bé, és molt nostàlgic i fa molta il·lusió, tot aquells que havien tingut de petits, poder tornar a disfrutar amb la família.
No, no, i a més estem parlant d'una situació de construir que això desperta a través del joc moltes qüestions. Però com surt la idea? D'on treus el què? En quin moment passa pel teu cap tot això?
Bueno, passa en el moment en què, a través de l'associació Texi Castillos, que forma part, doncs, està formada per membres de tota Espanya, gent de diferents punts d'Espanya, se'n planteja l'opció de començar i fer un parell de peces. Inicialment vam començar amb una inversió molt modesta, molt petita, com una mena de preventa inicial, sí, el qual, doncs, satisfacia. Fèiem que la gent que construïa en aquell moment, no tant per al públic infantil, sinó per al públic adult, com que trobar peces era difícil al no fabricar-se i tenien un cost elevat i s'havia de recórrer al mercat de segona mà, doncs es va plantejar l'opció de començar per les peces que tenien les més necessàries, no? Les que tenen més volum en qualsevol construcció. I va sorgir, bueno, doncs vam començar d'aquesta manera, una mica, bueno, assumint el risc i veient com què podia passar. I, bueno, això d'això ja fa 10 anys, i actualment encara estem aquí.
Estem parlant de... ara ja és amb el segell de NG Castillos. Seria això?
Sí, correcte. El tema de la marca, bueno, com totes les marques comercials, tenen els seus propietaris, i nosaltres, doncs, vam crear una altra marca, mantenint la fidelitat en el que seria l'encaix, la mesura, i una cosa molt important i destacable, que és el marmolejat característic que té l'Exin Castillos, o sí, l'NG Castillos, en aquest cas, que és un marmolejat únic, és molt curiós perquè és únic en el món, que seria, doncs, peces de plàstic, de blocs de construcció i altres tipus. No, avui en dia no trobaràs cap altre joc que tingui aquest tipus de marmolejat.
Escolta'm, Quim, has notat que hi ha una... o creix la demanda per aquest tipus de jocs de construcció?
Demanda, jo crec que sempre n'hi ha hagut, de jocs de construcció, perquè tot i que el món del videojoc, xarxes socials, etc., cada cop van a nens més petits, no, diguem-ne, públic més, més infantil, sí. També hi ha la necessitat d'alguna manera imperiosa de desconnectar de tot aquest món tan virtual i reconnectar amb el món físic, cosa que fa que potencia mil coses, no? Des de la creativitat i l'imaginació, la motricitat fina per als més petits, la mà a ull, que es diu, hi ha moltes, té moltes, molts avantatges que, bueno, que fa que sigui un recurs molt interessant. Què passa? Que hi ha moltes altres marques, no? Com Lego, que és el número 1, sí, per entendre's, no? que té un ventall enorme. Nosaltres sí que estem més dedicats al que serien edificis tan històrics, com més moderns actualment també podrien ser.
Jo estava aficionat molt a la marca pobra, que era Tente, la marca pels pobres, la més assequible en aquell moment, i et dic una cosa, et dic això perquè jo estava com en... No sé si enganxat seria la paraula, però sí que tenia allò que m'estava donant voltes al cap, que he de construir, com construir-ho. Tu creus que aquest tipus de jocs, com NG Castillos, per exemple, o les marques d'aquestes de construcció, poden tenir aquesta, no és addicció, perquè és una addicció sana en aquest cas, no? De construcció que t'enganxa?
Sí, totalment. Sí. És el fet de voler plasmar, no?, amb una idea que tens al cap o algo que has vist i voler reconstruir en un format més petit, amb una opció limitada de peces, doncs fa que t'hagis de trencar les banyes, no? Per tant, doncs, tant el moment de construir com després estàs al sofà o estàs on sigui i vas pensant, hosti, clar, doncs ja tinc la solució, ho faré d'aquesta manera o de l'altra. I això, doncs, bueno, el fa que és que estiguis durant pensant, no?, de com construir-ho i a la forma, alhora, buscar solucions creatives.
Doncs, Quim Arumí, creador de NG Castillos, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i reitero les meves felicitacions, molt amable per la xerrada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
I de seguida parlem de l'actualitat, del que ens porta les pel·lícules i el cinema, i en parlem aquí a migdia a Cope, a Catalunya i Andorra.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen. La ropa ya te baila. Sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos. Y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate. 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues la artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes. Porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita. Y entonces, claro, busca soluciones y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia. En la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento, ya empiezan a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93, 4, 76, 30, 55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Dertales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Parlem de cinema i, a més, donem aquestes recomanacions de cara al cap de setmana de les coses que s'estrenen, que s'han estrenat i que són possiblement recomanables d'anar a veure amb una persona que de cinema en sap. De fet, va ser l'assessor de les primeres pel·lis de Mickey Mouse de Cinexin. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tai Sancau, benvenido.
Bona tarda, Josep Miquel Creus.
Bon any.
Sí, bon any. Doncs sí, però saps, o sigui, això ho vaig fer una mica doncs, sota mà, perquè jo soc més del Anac Donald.
Ah, Anac Donald, és sí, marxa l'ante, sí. Marxa atrás i parar la imatge.
A mi jo soc més del Anac Donald.
Anac Donald, bé, per l'Anac Donald. Molt bé. Molt bé, què tenim per avui?
Parlem de l'estrena, potser que et farà més gràcia, d'avui,
sí.
Però la tenim a plataforma i és sèrie, o sigui que no parlem de cinema de Hollywood, sinó que parlem d'una sèrie espanyola.
Va, molt bé, no, està molt bé. Moltes vegades supera, eh?
I tant. I és una sèrie que sense esperar-ho, s'ha convertit en una sèrie de culte. A tu t'agrada molt, i a mi m'agrada moltíssim, que jo no m'ho esperava, i estem parlant de la tercera temporada de Machos Alfa.
Del zorro de Ibiza al turismo sanitario.
¿Qué nos ha pasado?
Pues a estas alturas a mí me preocupa más un tumor que follar poco.
Pedro, estoy embarazada.
Genial. Si no la reconquistas, es para matarte.
Bàsicament, Machos Alfa, si no heu vist Machos Alfa, és totalment recomanable, perquè és aquella que retrata d'una forma molt irònica tot el heterobàsico, tot el sí. Macho heterobàsico davant de totes aquestes propostes que hi ha ara, no?
Et sents identificat, no?
Jo totalment. Jo no? Sento identificat amb moltes coses. Amb aquesta i amb Barbie.
Sí. Amb Barbie també.
Sí. Però, no, per Barbie.
Però és curiós perquè, clar, amb aquest nom sembla que la sèrie, o sigui, per qui no la coneix, sembla que sigui una sèrie doncs, que parlarà d'això, d'homes amb molta testosterona,
sí.
I és tot el contrari, són homes que són sensibles i
descol·locadíssims.
Que volen entendre el nou món, no? Com ha canviat i quines són doncs, les corrents socials que estan començant a predominar i que potencien la sensibilitat masculina, la sensibilitat i l'enteniment amb el sexe femení. A més de també incloure, des de la segona temporada, doncs, el reflexe de lo que és la paternitat. I ho fa des d'un punt de vista doncs, irònic, divertit, amb grans interpretacions i que agafa gairebé doncs, el que està de tema de conversa al carrer doncs, gairebé al moment, o sigui, ho agafa a l'aire. I, per exemple, en aquesta temporada, o sigui, a cada temporada hi ha una mica de tot. La primera és, diguem-ne, la deconstrucció masculina. La segona, doncs, és una mica, sempre funciona això, la guerra dels sexes, però també es parla força, per exemple, de lo que és la paternitat, i tot barrejant-ho sempre tot, o sigui, amb un equilibri excepcional. I en aquesta temporada, per exemple, doncs, es parla del món incel, que són doncs, una figura que fins a gairebé doncs, 4 o 5 anys no es parlava d'ells, sí. I ara, doncs...
El món què?
Incel. Saps el que són els incels?
Ara mateix m'agafes a contrapeu.
Són, diguem-ne, els homes que no es relacionen amb les dones perquè viuen, i no perquè no vulguin, sinó perquè no poden.
Però són gais?
No, perquè no tenen l'oportunitat, perquè són, potser, són rebutjats. Perquè són
d'acord. No és una qüestió d'orientació sexual, sinó una qüestió de...
Els incels són els homes que es creuen o viuen en el seu món virtual.
D'acord.
I gent que potser doncs, té una maduresa d'edat, però que mentalment doncs, no han evolucionat.
Vale, és un incel, vale.
Això, doncs... Per exemple, home,
una nova espècie que afegir a tota la llarga llista d'espècies que tenim, eh?
Sí. El que passa és que s'agafa des del punt de vista de la comèdia, però és força dramàtic.
Correcte, tota la raó del món.
Per exemple, als incels potser els hi agrada aquesta pel·lícula que ve ara, que a tu i a mi també ens agradarà, perquè, clar, és una pel·lícula molt sensible i que la coneixem des de la infantesa, però ara li fem una giravolta. Estem parlant de Bambi.
Mira, qué maco.
Descubre el cuento clásico de Bambi.
No es parla gaire perquè la pel·lícula és muda. És un live action, o sigui, el canvi...
Però a l'animació?
De l'animació, sí, o sigui, passem de l'animació doncs, clàssica en 2D a l'animació feta amb ordinador en 3D, amb tot allau, aquest allau també de pel·lícules que estan... Doncs,
una pel·lícula que hauria d'estar prohibida o recomanada per majors de 18 anys.
Renovada, sí. És una pel·lícula doncs, per portar els nens al cinema. Una pel·lícula, a més, curta, perquè només dura...
No pots dir per portar els nens al cinema.
Com que no?
No, perquè hi ha violència.
Sí, clar.
Aquestes són... Mira, però... aquestes hipocresies sí que podem tenir fins i tot un petit debat. Bambi, per mi sí. És una pel·lícula traumàtica per nanos. Hi ha violència. I després, quan veus pel·lícules... No, és veritat. Després agafes pel·lícules com 10 negritos i nos ponemos las manos en la cabeza porque sale la palabra negrito. I hay que cambiarla porque es discriminatorio.
Vols que ens barallem?
No ens barallarem, però aquí sí, hi ha violència, sí. Va.
Clar, però
hi ha violència.
Però
que... Pobres nanos, però violència traumàtica.
I què vols fer? Amagar-la?
És que el caçador... Ara faré un spoiler, quasi, va, que es carregarà la mare de Bambi de la forma més cruel.
Clar, però és que la vida és així. La vida és així.
Bueno, pues espera't als 18
no,
anys.
No, home, no.
No, ara que portem els nanos entre cotonets...
Però sí, home...
Drama.
Però si es passen la vida jugant als videojocs amb el Pokémon i...
Però no els petits.
I els petits, també,
perquè, home tu, també. Per portar els nanos, els petits, petitons, sí. Home, portar a veure...
Jo és un drama,
Jo quan vaig veure Bambi...
Això
et fa un home.
Home. Sense dubte.
Fer la mili al cinema.
Sí. Dir-te que és una pel·lícula doncs, curteta, que dura 77 minuts, i que això és muda, curiosament, o sigui, no... És molt diferent a la de Disney, perquè no la fa Disney, aquesta pel·lícula. És una pel·lícula francesa.
Ah.
O sigui, sí, o sigui, i la perspectiva doncs, és molt diferent. No és una pel·lícula doncs, tan entretinguda, potser, però sí que és molt més versemblant perquè està feta amb ordinador i també hi ha moments d'imatge real, perquè doncs, ho barregen perdona, i li dona doncs, el que és una adaptació naturalista. Naturalista.
L'esperança de que hi hagi una pel·lícula espanyola guanyant els Oscars, una altra nova. Seria fantàstic, això, eh?
Seria meravellós.
Teixanca, moltíssimes gràcies.
Igualment, bon cap de setmana.